Si aneu a la web del projecte Lliures, en veureu que hi ha un escrit, una explicació i un manifest. I cap al final del manifest diu: cap país pot ser lliure si no ho és la seva gent. I quan ens referim a aquest concepte de llibertat, té a veure amb la seva dignitat i en les circumstàncies que els toca viure. I és per això que fa 2 anys que l'ECAS, les entitats catalanes d'acció social, Òmnium Cultural i també la cooperativa de serveis financers, ètico-financers COP57, es van posar a treballar. Es van posar a treballar tots junts per veure si eren capaços de crear mecanismes per transformar el teixit econòmic de la nostra manera de produir benestar. I el van presentar ahir. Es diu Projecte Lliures i tenim aquí els seus responsables, Teresa Crespo, Jordi Cuixart, David Fernández. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I ara em direu allò de... Però hi ha molta gent al darrere. Sí. Però les tres institucions que vosaltres o entitats que vosaltres representeu, fa 2 anys que esteu treballant i no n'hem sabut res fins ara. I us heu reunit un cop per setmana per fer això? Teresa?
Tots, no portem 2 anys cada setmana, eh? També hem de ser sincers, però portem quasi un any, eh? Cada setmana. A veure, jo crec que les coses surten moltes vegades d'una conversa, d'un sentiment que cada un té, i fa 2 anys van començar a tenir aquestes primeres converses. De fet, jo recordo la Muriel, que m'ho va dir: per què no vens un dia a Òmnium, parlem d'un tema que ens està preocupant i que segur que tu també. I va ser així, d'una manera molt informal, eh? Per tant, el primer any vam reflexionar molt, si sabia o no sabia de fer alguna cosa, quina era la nostra realitat, quina era la problemàtica que teníem, i com a ciutadans. En aquell moment tampoc parlàvem com a Òmnium o com a ECAS o com a COP, parlàvem com a ciutadans preocupats per la realitat.
I un punt de partida, que és el mentrestant, David Fernández, és a dir, això no és una solució, això que proposeu i que ara explicareu, no és una solució estructural per sempre, sinó el que intenteu és capgirar les estructures perquè rullin soles, no?
Sí, jo crec que el símbol aquest del parèntesis, no? Que té doble ús, no? El de les vides en suspens, també, perquè la desigualtat i el nivell de desigualtat social a la casa nostra és el que és, malauradament, però també què podíem fer nosaltres, és a dir, també passar d'una cultura delegativa d'esperar que vinguessin les solucions donades a saber articular-les, no? I anar a fer un pas més enllà i a fer que passin coses. I és veritat que darrere hi ha molta gent, jo sí que insistiré en això, perquè és una entitat com Òmnium, amb 60.000 socis i sòcies, 496 cooperatives i entitats de l'economia social i 120 entitats d'acció social. I això, doncs, sí que és, no?, una conxorxa positiva.
És, no?, una conxorxa, sí.
De dir, què podem fer contra la desigualtat?
O xarxa.
Una xarxa. I és mentrestant també, perquè no és res nou, no és ni... O sigui, és un estri nou, però no és patrimoni de ningú, és un instrument nou, que el qual hem pensat que com a societat ens podem dotar per aportar també en la lluita llarga, també s'ha de dir, contra la desigualtat i contra l'exclusió.
Clar, hi haurà qui ens està sentint i està dient: bueno, i Òmnium Cultural, com encaixa en tot això? Perquè Òmnium, de fet, ara ho deia en David Fernández, hi ha 60.000 socis que estan preocupats per la cultura, per la llengua, per el país, per qualsevol cosa, i també per el benestar de la gent, no?
Sí, aquesta era una obsessió, nosaltres entenem, de... ja dels nostres fundadors, no? Fa 55 anys enrere, quan van decidir, doncs, que llengua i cultura catalanes fossin un element de cohesió social, aquest element de cohesió social que ajudés a vertebrar tota una societat, no?, per fer ciutadans iguals amb la diferència, i en aquest sentit ens sembla, doncs, que la nostra participació, doncs, és molt fidel als valors fundacionals, en tant en quant, doncs, fem això, no?, treballar per el màxim actiu que pot tenir una societat, i és a garantir la seva cohesió social. La situació que viu Catalunya encara avui, doncs, és d'una precarietat important, considerable, un ascensor social que, si bé poder no s'ha aturat del tot, però ha deixat de funcionar com funcionava, i amb una situació política evident que no ens permet gestionar, doncs, la situació de crisi econòmica que vivim com a país, i per tant Òmnium mai ha negligit aquesta funció de treballar per la llengua, per la cultura, pel país i per la cohesió
social.
Anem
a coses pràctiques, perquè la gent està dient: bueno, molt bé, tot això ja ho hem entès, però expliquem què és el projecte Lliures, perquè al darrere hi ha les xifres que no ens cansem de donar: 23,5% de la gent en situacions de pobresa variable, algunes cròniques, altres conjunturals, altres hi haurà persones que se'n sortiran i que se n'estan sortint, però tenim 200.000 llars que no reben ni un ingrés en aquests moments, i 550.000 persones a l'atur. A part de que no, també no ens cansem de dir-ho, moltes són dones, i moltes són dones grans, a part dels infants que estan en una situació de risc. El que demaneu són diners perquè la gent s'impliqui en projectes col·lectius, no? Teresa?
Bé, aquí jo crec que hi ha com un doble objectiu. Evidentment, volem lluitar contra tota aquesta pobresa, però també contra la desigualtat, que jo crec que és un altre factor que no es pot oblidar, perquè el nostre país, en els darrers anys, està incrementant-se la desigualtat. És clar, quan una crisi dura tants anys, la situació de pobresa que teníem fa 8 anys ja hi era, però és que s'han afegit altres, no? Per tant, hi ha una pobresa més extensa, més profunda, més severa. Però, a més, les desigualtats que s'han generat en aquests anys han estat molt importants. I en aquest sentit, els pobres són més pobres i els rics són més rics. Per tant, aquesta doble situació ens qüestiona, no? I llavors també pensem que el mentrestant que diem és que l'Estat, i nosaltres no renunciem a que a l'Estat del benestar vol dir que tenim un Estat, un poder polític, que garanteix tota una sèrie de drets de la ciutadania. Som ciutadans de ple dret. I això ho volem i ho exigim, no? Però alhora pensem que hi ha altres coses que potser en aquest moment no es poden cobrir i que estan en el territori, estan en la vida de les persones. I nosaltres voldríem ajudar a aquesta escletxa de realitats que no estan resoltes, però alhora voldríem, d'alguna manera, augmentar la corresponsabilitat de la ciutadania. No. I, per tant, vull dir, no tot, perquè segur que tu ho has sentit, que a vegades diuen, bueno, això, el govern que ho faci. Bueno, jo crec que cada ciutadà té també la seva responsabilitat. I aquesta és la idea.
La diferència ve entre donar i voler transformar i que la gent sigui la que es faci protagonista d'aquesta transformació, David?
És la voluntat del projecte d'aquest espai que és Lliures amb sensibilitats, no?, tan plurals i tan diverses del país, que es fa un pas també més enllà, no?, i transcendir la mera... O sigui, Lliures es fonamenta en les aportacions econòmiques, lliures i voluntàries de la ciutadania, amb una recomanació orientativa, no?, que és el 0,7% dels ingressos anuals de persones, de llars o d'entitats o d'empreses que compleixin una sèrie de criteris ètics.
I a partir de quan la gent podrà començar a donar el 0,7?
Això a partir del 12 de desembre.
Del 12 de desembre.
I hi ha una preconfiguració d'uns projectes preseleccionats que encara han de passar una fase d'estudi i d'avaluació, però no és només aportació econòmica, sinó que també és enxarxament. És a dir, l'objectiu, jo crec que confessat, de Lliures també és enfortir, no?, la xarxa social i civil i enxarxar-nos més i recuperar una cosa que la crisi ha esbarlat molt, que és el vincle social comunitari. És a dir, no quedar-nos aïllats pensant que algú soluciona els problemes, sinó ser part de la solució i no part de la passivitat, per dir-ho així. I molt conscients també que també ens hem posat amb un esquema que és voler combatre les desigualtats, que són de llarga durada, que són fondes. Doncs estratègies col·lectives no es fan en 12 mesos ni en una campanya, es fan en perspectiva de mig i llarg termini, a 3, 5, 10 anys, però és com actua la... O sigui, l'Estat és un actor, el mercat és un altre actor, que en l'actual dinàmica econòmica precisament no ajuda. La insuficiència de les polítiques públiques també la constatem en general a tot el sud d'Europa, i és que podem fer com a societat, o sigui, construir noves respostes autònomes i solidàries.
A veure, si visiteu projectes lliures a la web, veureu que hi ha projectes ja concrets que estan en marxa, no?
Estan
estudiant. Els esteu estudiant.
Sí.
Per exemple,
s'ha creat una comissió, i ara aquesta és una comissió tècnica econòmica i una comissió social. Llavors han de passar per aquesta comissió, s'han d'avaluar i es veurà si tots són òptims o no.
Alguns,
a veure, volem projectes innovadors però també sostenibles. Per tant, d'alguna manera, a vegades el desig també ha de tocar de peus a terra d'alguna manera i veure amb el nostre suport i tal que puguin ser viables.
Per tant, des de l'ECAS avaluareu la idoneïtat dels projectes o fareu comissions compartides?
Ja hi ha una comissió que hem consensuat una sèrie de membres, gent de la universitat i gent de l'acció social, i llavors aquests seran els que avaluaran i nosaltres acceptarem... nosaltres tenim un representant també, cada una de les entitats, però després hi ha gent entesa en matèries perquè puguin definir quins són els òptims. I, evidentment, de 10 els podrem tirar endavant si tenim recursos. Si no tenim recursos, doncs començarem per un.
Sí, això també, jo crec que la Teresa també ho diu bé, perquè, i crec que també és una virtut del projecte, això fa dos anys, però el gener és veritat que estàvem al voltant d'una taula i vam dir, anem a validar això a fora, no? Llavors vam anar als municipis, a 10-12 municipis, els vam explicar la idea al marc general i que ells eren els protagonistes, i ha sigut el propi territori qui ha definit, no?, les prioritats, no?, les urgències, doncs, de Badalona, de Salt, de Reus, del Penedès, i llavors els vam demanar que fessin aquests preprojectes que estan definits, que ja han presentat un projecte amb una votació pressupostària, però està pendent, efectivament, de quan arrenqui la campanya i d'una avaluació definitiva.
I veureu, si aneu a la web, que hi ha un projecte amb cridat d'atenció, Mujeres Palante, de l'Hospitalet de Llobregat, que és una cooperativa de treballadores familiars, no? Mm. Per exemple, aquest és un, però és molt diferent de Salt Lleure d'un altre que hi ha a Salt, sobre recursos pedagògics, no? Són realment...
Són diversos.
Projectes molt diversos.
Molt diversos i buscant una coralitat que és les fesomies de les pobreses a Catalunya. I els rostres que tenen, és a dir, dones, infants, joves, gent gran, aturats de llarga durada...
A veure, ara ens està sentint segur dos tipus d'oients. Uns que diuen, com puc participar? A part del 07, la gent ha de ser conscient que el que farà és implicar-se i comprometre's econòmicament a llarg termini. És a dir, aquest 07 el necessiteu constantment perquè tots aquests projectes
evident
han de poder remar durant X anys perquè siguin autosuficients,
3,
no?
5, eh? No pretenem estar permanentment, eh?
Vale. Però és important, jo penso, i és una de les virtuts del projecte, no?, que no es limita només a l'aportació econòmica, i en aquest sentit penso que segur, eh?, les ECAs i COP57, però sobretot també Òmnium, ens hi sentim molt còmodes quan estem parlant constantment d'enfortir l'imaginari col·lectiu de país. Ha de ser una cosa bidireccional. Tu fas una aportació econòmica, però també esperem de la gent que el compromís vagi més enllà del compromís estrictament monetari, crematístic, no? És a dir, que pugui el donant, la persona doncs, que fa aquest acte de compromís amb el projecte en concret, també hi pugui participar d'alguna manera, no? És així com entenem també que som capaços d'entre tots anar teixint aquest mar de complicitats, d'anar fent que aquests projectes no siguin estrictament d'una part de la societat, sinó que siguin col·lectius de la societat que s'organitza i mira de participar-hi econòmicament, òbviament, però també amb el seu dia a dia, amb el seu funcionament. Aquesta jo penso que és potser el punt d'inflexió, no? La diferència amb altres projectes que existeixen i que són molt respectables i que són molt lloables, òbviament.
A COP57 teniu molta experiència en avalar aquesta mena de projectes i, per tant, aquí hi haurà préstecs, avals, hi haurà tota mena de fórmules en funció de quin sigui el què necessita el projecte, no?
Els mecanismes de finançament, sota els principis, no?, de les finances ètiques, seran diversos, des de inversió directa fins a avals, fins a acompanyament també tècnico-financer, i amb el que deia el Jordi també, en un circuit virtuós, anem a dir-ho així, és a dir, que siguin experiències replicables, no? que si es fa un menjador al Gironès, no?, això pugui ser una experiència per a altra comarca i que, per tant, siguin projectes finalment viables, és a dir, que en 3-5 anys prenguin, no?, viabilitat financera i econòmica i social per ells mateixos.
Per tant, la gent sap com hi pot participar. I ara hi haurà gent que ens està sentint que diu, el meu projecte, el que jo proposaria d'un grup de persones, com s'ho ha de fer per entrar en aquesta roda, en el projecte Lliures?
A veure, primer, hem lluitat molt, no sé si ho aconseguirem, en que no siguin projectes individuals.
No, que no sigui una persona.
Quan tu dius,
que
el meu, dic, no,
saps?
Cuidado, que el meu no, eh? Sí, sí. Bueno, no et dic que no, en algun cas, eh? Però el que hem lluitat i hem defensat, no sé, jo mateixa he parlat molt amb entitats d'ECAS i deia, a veure, ajunteu-vos, els que esteu en el territori, veieu què passa allà i entre tots creem alguna cosa, però des de baix, no? No el que jo ja faig, una entitat que ja té un projecte, que no el presenti perquè no li donarem res, no? No s'avaluarà, no? O sigui, aquesta idea de transformadora vol dir això, treballar de diferent manera, crear xarxes, crear una sèrie de lligams amb la societat, amb la base, no? I d'alguna manera lluitar contra la dependència de la subvenció, perquè malauradament una part del tercer sector està moltes vegades depenent de la subvenció de cada any. Això no val aquí. Això no és la idea. La idea és, tinc un projecte...
Són emprenedors socials col·lectius.
Són emprenedors socials col·lectius. Molt bé, doncs molt ben definit, no?
Sí, llavors, no estem parlant del concepte tu... start-up que teniu al cap. Eh?
Exacte, no? I bueno, jo com a tercer sector sóc jo que ho he de dir, no?, aquest tema. Llavors, com ho farà una persona, un grup, un barri que té una idea? A veure... Precisament per aquesta idea, de moment, nosaltres no hem fet una convocatòria. Per tant, no hi haurà una convocatòria anual. El que sí que hi haurà és unes portes obertes, en el sentit de dir, pues, tinc un projecte, pues, vaig a veure si això pot quallar, i a més parlo amb la gent veïna i amb l'associació aquella del barri, no sé què, i muntem una idea i l'anem a presentar, a veure si,
però sí que sabrem,
si és viable.
Sí que sabrem, aquests emprenedors col·lectius, sí que sabrem quins criteris apliqueu, és a dir, sí, la capacitat d'enxarxar, de treballar...
Escrit, eh?
Això està...
està escrit,
vull dir que ho poden consultar ja, perquè està a la web del projecte Lliures,
sí,
no?
Ja està.
Els projectes, les avaluacions, sota els principis de les finances ètiques, no? entre la transparència, no? I la rendició de comptes i l'avaluació, no? De com es despleguen els projectes.
I els criteris són els que acabem de dir, això. Treball en xarxa, participació des de baix a dalt, no? Innovador, amb capacitat de creació d'activitat econòmica solidària i social, són tots aquests que m'acaben. Que sigui replicable, que sigui sostenible...
I a més, jo crec que també és important, com deia Teresa, que no és un estri, o sigui, això no és una marca nova, ni una fundació nova, ni res, és un estri.
No heu creat cap entitat
no.
jurídica.
No, perquè no volem crear-la.
No ha nascut una nova.
És un gran encert de país.
No, perquè...
Això també és innovador.
A consciència, eh? A consciència vam dir no. I si mireu la pàgina no surt ni cap logo ni d'Òmnium, ni d'Ecas, ni de cop, perquè és un estri nou, i a més partim amb un, si nosaltres ens activem amb un principi d'insuficiència, de tractar els buits i els dèficits no coberts, i aquí també quan anem a Badalona no és només Òmnium, Ecas i cooperatives de Badalona, o sigui, ho hem ampliat a la xarxa, no? que comptem amb un patrimoni, que la Teresa és la que millor coneix, que són 3.000 entitats en aquest país, no? Pues que estan a la plataforma Pobresa Zero, que això és un espai més, és un estri més que posem a la caixa d'estris per un futur compartit. No?
Va, per definir el projecte aquest, per exemple, de Badalona en concret, jo recordo el dia que hi vam anar, el que vam fer va ser sentar al voltant d'una mateixa taula, doncs moltes entitats de diferent índole, on Òmnium també té molta força, amb una seu molt potent, i el que vàrem fer és que tothom va abocar part de la seva inquietud, dels projectes que tenia en ment, i d'allà va acabar sortint doncs, el que podria ser la Gènesis d'un futur projecte col·lectiu. I el que és interessant és que la gent es coneix entre elles, i a partir de conèixer-se entre elles és capaç doncs, de dur a terme un projecte amb
xarxes.
El projecte Badalona seria, per dir-ho d'alguna manera, tindria ja definit el marc perquè la gent ho pugui entendre, que en pot sortir. Badalona coopera, no es diu?
Badalona coopera.
Sí. Badalona sí. Coopera. Sí. I aquí, al darrere, què hi ha? Un procés de rehabilitació, també?
Hi ha un procés múltiple, perquè o sigui, primer, és les pròpies persones del territori que defineixen les necessitats i en aquell context, en primera instància, van sortir altres realitats, sortia l'atur juvenil vinculat al fracàs escolar, no?
I la manca
de formació.
I la manca de formació,
i aquí entra la recuperació d'un espai en desús, no?
Que és de l'Ajuntament.
Patrimoni industrial, i aquí entra des d'un ateneu d'oficis, no? Fins a una forma de treballar la restauració de forma diferent, fins a l'impuls, no? De generació d'ocupació a través de noves cooperatives que puguin fer.
I crear un centre pel barri, no? Un centre social.
I un laboratori també, el de Badalona inclou un laboratori d'innovació social, que també és una de les característiques de Lliures. Vull dir, que sempre diem no es pot fer el mateix i esperar resultats diferents, no? I també hi ha un col·lapse de les formes públiques d'intervenció.
I hi ha entitats, diverses entitats, que s'han posat d'acord amb l'associació de veïns, hi ha petites associacions que entre elles no es coneixien.
Vaig a fer la guitza. Dues coses.
Vale.
Una, les entitats que ens estan sentint ara i que diuen, si nosaltres portem la tira de temps ajudant a la gent, assistint, fent donacions, tirant endavant projectes per assistir aquest 23,5% de la pobresa que hi ha al nostre país. I ara què? Per què se n'han d'inventar un altre? Si ja els tenim. Càritas, bla, 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 bla. El punt diferencial és aquesta transformació del teixit econòmic? Aquest és el punt diferencial?
Aquest és un. Però jo diria, i nosaltres abans de posar sobre la taula el projecte, hem tingut tota una sèrie d'entrevistes, entre elles Càritas, Creu Roja, la taula del tercer sector, diferents.
Sí, perquè esteu coordinats amb la taula del
nosaltres
tercer sector.
Nosaltres sempre hem dit que no anem a fer competència a ningú, sinó que anem a sumar. Primer punt. I què vol dir sumar? Vol dir sumar coses diferents. No volem fer el que ja fa un altre. Ni volem substituir el govern, els poders polítics, ni volem substituir les entitats que estan ja fent una bona tasca en el territori. Però, precisament, i jo crec que ho puc dir, Càritas em deia, us felicito, perquè des de Càritas nosaltres moltes vegades hem vist la possibilitat d'impulsar un tipus de projecte o un tipus d'iniciativa, però que la nostra estructura i tal com ja tenim muntat els nostres serveis ens ho han impedit. Diu, és un tema que, diu, ja en un altre temps ja es va parlar de que calia buscar aquesta escletxa per donar resposta a iniciatives que si no, no es farien. No es farien perquè no està en la cartera de serveis socials. No?
Per tant, cada euro que vagi en aquests projectes, la finalitat no és que es multipliqui, perquè acabi generant activitat, no? Aquest seria...
I col·laboració amb el territori. Sí. Per exemple, Càritas ens va dir, la visita ens va dir, bueno, doncs podem fer projectes igual plegats.
Clar, i jo penso també una altra de les característiques o les peculiaritats que té és que posem un actor que no és nou, però sí que en aquest cas és una entitat com Òmnium, amb els seus 60.000 socis, però també amb una realitat i amb un marc d'actuació convencional, per entendre'ns, que no és que estigui allunyat d'aquest tipus d'actuacions, però que sí que és cert que sovint doncs, no hi hem treballat tant conjuntament. I això denota una vegada més que aquest país, quan és capaç de generar aquests grans consensos, jo ara penso molt amb el que ha dit la Teresa, que ja estic molt d'acord, no anem a substituir el govern, no volem substituir ningú, el que sí que estem fent una vegada més és com a país ens alcem, ens posem dempeus perquè la situació econòmica que viu el país és dramàtica, les dades són alarmants, però és que la realitat no millora, sinó que empitjora, i en aquest sentit el punt d'inflexió és que entitats com Òmnium, amb la seva massa de socis, però també amb la seva capacitat de fer d'altaveus, també prenen part doncs, d'un projecte de l'ambició del projecte Lliures. No? Per tant, jo penso que no ens estem inventant res de nou, però una vegada més el conjunt de la societat civil catalana es posa dempeus per dir això és una situació que cal revertir i que cal solucionar. No? Jo diria que aquest és un dels punts d'inflexió grans, perquè COP57 i les ECAs sí que és un àmbit d'actuació més convencional o més habitual, i Òmnium, que tenim un munt de programes també de cohesió social, però sí que és cert que amb les entitats del tercer sector no hi havíem treballat mai d'una manera tan estreta.
Per tant, això és que és molt insòlit, això que estem explicant a Projecte Lliures.
Però també és molt característic del país, perquè els nostres fundadors fa 55 anys enrere, quan van dir que llengua i cultura catalana seria l'element de cohesió social, o els pares i mares que Santa Coloma de Gramenet, castellano parlants, van dir volem que els nostres fills siguin educats en català, també van fer aquest exercici de treballar per la cohesió social. Per tant, insòlit o no li sabria posar l'adjectiu, però el que sí que és veritat és que com a societat, quan som capaços d'analitzar bé la situació en la que ens trobem, generem un gran consens de país, que en aquest cas és això ho hem de solucionar, i ho hem de solucionar també la ciutadania, ens hem d'empoderar entre nosaltres, penso que denota doncs, aquesta voluntat com a país que tenim de d'acord, un tribunal constitucional que ens tomba lleis d'assistència social, una situació econòmica precària, etc etc etc, però no quedem impassibles, volem solucionar-ho, volem un estat que no sigui impropi, que no atempti contra els drets bàsics de la ciutadania, però el que és important és que ens posem dempeus i diem, posem-nos a treballar.
És curiós perquè quan parlava aquest matí a la matinada amb Marta Prat, que ha estat preparant el projecte Lliures, aquesta entrevista que estem fent avui amb Teresa Crespo, amb Jordi Cuixart i amb David Fernández, em deia, mira que he parlat amb tots tres i he intentat trobar alguna escletxa d'incoherència, perquè clar, nosaltres ens dediquem a això, els periodistes, tenim aquesta feina tan miserable, no? D'intentar buscar si alguna cosa trontolla, no? I em deia, és molt clar que hi ha una coherència entre els tres plantejaments i que és un projecte que té aquesta feina al darrere d'haver arribat a un consens de com fer les coses. I per tant això és positiu, perquè al final li esteu demanant a la ciutadania que ens està sentint que aportin els seus diners, els seus 0,7, i que confiïn en Òmnium, en COP57 i en ECAs en la gestió d'aquests recursos. I això és fonamental.
I en ells mateixos, en la capacitat de la pròpia societat per respondre a la lluita contra les desigualtats, que és una mica la filosofia també, quan deies, i respecte, no?, per què ara? I dius, per sortir a la zona de confort. És a dir, hem d'anar més enllà. Què estem fent? Que s'estan fent moltíssimes coses. Què més cal fer? No conformar-se, no resignar-se, i com deien els afroamericans, no? Preguntar-se no què faran ells, sinó què farem nosaltres, no? Davant aquesta situació d'un milió i mig de persones en situació de pobresa, d'un 23,5 en exclusió social, i amb la filosofia que ara explicava el Jordi perfectament, que és que aquest país ens n'hem sortit al llarg de la història, no? Quan junts és quan encara podem fer coses, no?
Clar, és curiós perquè en el moment en què estem discutint els pressupostos i que els partits ara començaran a estomacar-se al Parlament per les partides, etc, etc, no? Que és el que toca fer, perquè discutir uns pressupostos és discutir un model de país, i en definitiva és el que els hi toca fer ara. Vosaltres dèieu, la Teresa deia, escolta'm, això no és incompatible amb les institucions, però ens hem de corresponsabilitzar. Hem de trencar el xip aquest que tenim tots instal·lats de que l'Estat ens ho ha de donar tot fet, i no, si no, assistència?
A veure, jo em sembla que he de canviar molt per, no, per renunciar a l'exigència de que jo vull un estat de... Jo i, bueno, els que estem aquí, volem un estat del benestar fort, i l'experiència dels darrers anys és que cada vegada les polítiques del nostre país, però les europees, ens estan pues, debilitant el que és l'estat del benestar, el que són els drets de la ciutadania. Cada vegada els drets es van afeblint, i és que la societat ja no té ni capacitat per protestar per aquesta pèrdua de drets. Això jo crec que és molt greu, i és una evolució que estem patint, no? Llavors, en aquest sentit, no renunciem ni molt menys a que el govern o les forces que tenen la responsabilitat facin el que han de fer. Però això no implica que nosaltres, com a ciutadans, jo crec que això és l'element transformador, no? No som ciutadans passius, jo crec que hem de ser actius. I la participació, sempre hem defensat la participació. La participació ha de ser activa, i per tant has de tenir capacitat de decidir i capacitat d'actuar, i això és el que demanem.
Òmnium Cultural, ECAS i COP57, ara quan trobeu un parèntesis amb uns punts suspensius ja sabeu com l'heu d'omplir, aquest parèntesis, amb el 0,7% o el que vulgueu, perquè el 0,7% sí. És una orientació.
És una orientació,
no? Una orientació, però l'objectiu és que hi hagi el que ells en diuen la capil·laritat de les donacions, és a dir, que siguin molts, 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 perquè això voldrà dir que tenim un país capaç d'aixecar coses de manera col·lectiva. Per tant, el contacte l'han de fer a través de la web, David Fernández.
A través de la web, en primera instància, i em sembla que a partir del 12 de gener multiplataforma, vull dir que ens veuran al carrer, ens veuran als barris, ens veuran i els veuran molt a la web, per suposat, que és el principal estri del que disposem.
Molt bé, 12 de desembre, doncs no, és la data a clau. Jordi Cuixart, David Fernández, Teresa Crespo, moltíssimes gràcies. A Lliures, parèntesi, perquè això serà un parèntesi, ens en sortirem. Que vagi bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.